la bip la Villa Franca. Sì, sì, sì. Radio Villa Franca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre dic, amb l'equip que fa possible que el Francesc Morgades pugui arribar fins a vosaltres. Un equip que encapçala, com cada setmana, el Toni Olivella, i amb l'ajut impagable també del Marc Pujol, que quan fa falta allò arrimaré l'ombro, doncs ell ho fa. Després també tenim la feina importantíssima de la Goretti Martínez, que quan acabem de gravar aquestes coses, quan acabem d'enregistrar aquestes coses, doncs ella agafa els àudios i els penja de la pàgina de Ràdio Televisió de Vilafranca, on les podeu escoltar tantes vegades com vulgueu, quan vulgueu i com vulgueu. I, per tant, la cosa funciona. I, però, sempre haig de recordar que tenim un tercer element que ens acompanya, que és la música. Una música sense la qual probablement aquest programa seria més rotllo de lo que és. Però nosaltres intentem posar-la. I avui, com que som la primera o una de les primeres setmanes d'aquesta primavera, que a veure si s'aclareix d'una vegada, doncs hem buscat una cançó que parlés precisament de la primavera. I hem recordat que la inestimable i impagable Bàrbara, la cantant francesa de l'Àguila Negra, tenia una cançó, i sí, efectivament, hem trobat la cançó, i la cançó porta per títol Primavera. Bé, primavera no, perquè com que és en francès diu printemps, però ja sabeu que el printemps vol dir la primavera. Per tant, comencem aquest programa d'avui amb la Bàrbara i printemps.
Il y a sur la plage quelques flaques d'eau. Il y a dans les bois des arbres fous d'oiseaux. La neige fond dans la montagne. Les branches des pommiers brillent de tant de fleurs. Recule. C'est par un soir d'hiver, dans un monde très dur, que tu vis ce printemps près de moi, l'innocente. Il n'y a pas de nuit pour nous. Rien de ce qui périne de prise sur moi. Et je ne veux pas avoir froid. Notre printemps est un printemps qui a raison. Notre printemps est un printemps qui a raison. Notre printemps.
Quatre de maig de l'any 1979, el dia que el Parlament britànic anomena cap de govern a la senyora Margaret Hilda Thatcher. Serà la primera dona que ocupi aquest càrrec després d'haver sigut la primera cap de partit polític conservador a la Gran Bretanya. Ella era filla d'una família d'un matrimoni metodista, l'Alfred i la Beatrice Roberts. Ella de jove, de soltera, es deia Margaret Roberts, que tenien un parell de botigues i que, doncs, estaven molt actius a la ciutat de Gratham, on vivien, en la política local i amb el tema de la religió. El pare, de fet, era concejal i alcalde també havia sigut, i predicadors tots dos de la seva religió. El 1943 la noia va rebre una beca per estudiar ciències naturals amb l'especialitat de química, i ràpidament va entrar a l'Associació Conservadora de la Universitat d'Oxford, de la qual va arribar a ser presidenta l'any 1946. Un cop graduada, el 1947, es va traslladar a Colchester com a investigadora en el món dels plàstics i tot això, i naturalment es va afiliar a l'Associació del Partit Conservador d'aquella ciutat. Però el 1949, dos anys més tard, va tornar a agafar les maletes i se'n va anar cap a Dartford, perquè el que volia, ja la seva ambició política ja anava per aquí, era presentar-se a les eleccions per ser membre del Parlament. No ho va aconseguir, però sí que va cridar l'atenció de moltíssima gent i, a més, va tenir la sort de conèixer el que seria el seu futur espòs, Dennis Thatcher, un home, un empresari local i un executiu de la indústria del petroli que li va cedir o compartir el seu cognom. Es van casar el 13 de desembre de 1951, mentre ella començava a cursar estudis de dret, i van tenir un parell d'anys més tard una bessonada. I ella, com dèiem, va continuar estudiant les lleis fins a l'any 1953, precisament, quan va acabar la carrera. Quan van arribar les eleccions parlamentàries del 1959, s'hi va presentar, i ara sí, ara va aconseguir ser elegida, i ràpidament va pujar dintre de l'escalafó, podríem dir, del seu partit, sent nomenada, el partit que no manava, sent nomenada subsecretària del Departament de Pensions i d'Assegurances, i el 1966 va entrar a formar part del Gabinet a l'Ombra, és a dir, el govern paral·lel que tenien els conservadors fora de Downing Street, oposant-se al Partit Laborista, que estava en aquells moments en el poder i que, doncs, cosia els britànics d'impostos. Va arribar també a ser la secretària de Transport, després la secretària d'Educació, fins que va arribar, ja hem dit al començament, el 4 de maig de 1979, quan va ser elegida com a primer ministre amb el mandat del partit de que invertís tot aquell declivi econòmic i que liberalitzés una miqueta més l'economia britànica, reduint les interferències del govern en l'economia. Però una de les primeres coses que es va trobar a la Thatcher quan va arribar al govern va ser la guerra de les Malvines. El 2 d'abril de 1982, la Junta Militar Argentina va enviar les tropes a envair les illes Malvines, i la Thatcher ho va respondre militarment, naturalment. La potència britànica va ser més important. Argentina es va rendir un parell de mesos més tard, el 14 de juny, per ser més exactes, i la fama de la Thatcher, doncs, va augmentar, perquè van dir, ostres, aquesta sí que... ella sí que els té ben posats. L'economia, a més, també millorava. Es va començar a parlar d'una política de thatcherisme, i quan van arribar les eleccions de 1983, és a dir, el torn següent, va triplicar la majoria parlamentària. Vista la seva vigor, de la seva fortalesa, va emprendre la privatització de les mines i dels pous d'excavació durant un any. Va tenir protestes, però al final se'n va sortir, després d'un any de vagues, se'n va sortir, però tenia també l'altra pedra a la sabata, l'exèrcit republicà irlandès, és a dir, l'IRA, que va intentar assassinar-la. Va fer esclatar una bomba a l'hotel de Brighton quan el partit conservador feia la seva conferència anual. Per ella no li va passar res, i la seva resposta, però, va ser contundent. Va potenciar el tractat, els tractes, diguem-ne, entre Irlanda i Gran Bretanya, deixant de costat tot el que era l'independentisme irlandès, i recolzat per Reagan i el Congrés dels Estats Units. Tot apuntava a l'èxit del Partit Conservador, que, evidentment, quan van arribar les eleccions de 1987, doncs va guanyar de carrer, imposant una legislació amb un nou sistema d'impostos, la poll tax, amb un pla nacional de d'educació i totes aquestes coses que naturalment van ser fortament contestades pel partit contrari. Contràriament també al model, ell era contrari al model federal que proposava la Comunitat Europea. En aquells moments Anglaterra ja havia entrat a la Comunitat Europea, però ella es va oposar a l'ingrés al sistema monetari europeu. Això va fer que el partit es trenqués. L'1 de novembre de 1990, Geoffrey Home, que era el seu primer viceministre, va plegar, provocant la caiguda del govern de la Thatcher i afavorint la presentació com a candidat a la presidència de Michael Heseltine, que es va enfrontar amb ella com a candidat de presidència i, per tant, en unes eleccions internes del partit. La Thatcher va tenir més vots, però no en va tenir suficients com per poder guanyar aquella primera volta. Després d'uns dies va decidir, el 22 de novembre de 1990, va decidir que no es presentaria a la segona volta. El 1992 va entrar a la Càmera dels Lords i es va retirar fins que el 8 d'abril del 2013 va morir discreta i pacíficament a l'Hotel Ritz de Londres d'un derrame cerebral. I com que la Thatcher tenia per nom Margarita, doncs hem buscat una cançó que parlés de la Margarita. Volíem posar aquella Margarita se llama mi amor, però ens va semblar que no era massa adient. De totes maneres, n'hem triat una, així humorística, però com que està en francès també, no hi ha problema. Escoltem la música i disfrutem. És l'Henri Salvador, un cantant bastant divertidèt i bastant famós a França, amb la seva cançó Margaret.
Margaret, blottie au creux d'un vallon en solette, tu gardes tes blancs moutons, pauvrette, en rêvant au gentil prince charmant. Margaret, le printemps vient fleurir ta houlette, et le vent vient te conter fleurette au bord de l'étang. Mais voilà qu'un grand garçon près de toi s'étend. Dans ses bras, tu vas vivre un beau roman. Car, cœur en fait, tout le village déjà s'apprête à chanter ton bonheur à tue-tête, jolie Margaret. Margaret, petite bergère Margaret, tu t'en vas légère Margaret, pour toujours sur les ailes de l'amour. Margaret, les oiseaux sur le chemin te guettent, et chacun dans sa chanson répète, c'est le plus beau jour. Et voilà à quoi rêve la fille d'un roi, éloignée de son vaillant chevalier. Mais Margaret ne peut hélas s'en faire à sa tête, et d'être princesse elle le regrette, pauvre Margaret.
Oh. 5 de maig de l'any 985, el dia que el califa Almanzor surt de Còrdoba en expedició cap a Catalunya, on arrasarà Barcelona i Manresa. Però parlem d'aquest personatge, parlem de l'Almansor, que en realitat es deia Abu Amir Muhammad. Era fill d'un terratinent àrab provinent del Iemen que s'havia establert al regne visigot de Toledo. El pare sembla que era un home molt devot, molt piadós, que va morir a Trípoli tot tornant de la peregrinació a la Meca, que ja sabeu que els musulmans tenen com un objectiu en la seva vida. El noi va quedar amb l'avi matern, tot això que va tenir, perquè aquest avi matern era metge i, a més, era ministre del califa. Això va fer que de jove el Abu Muhammad, o diem-li ja el Mansor, perquè serà el nom que agafarà amb el temps, se'n va cap a Còrdoba, viu a Còrdoba, acaba els seus estudis de dret i de lletres i entra a la mesquita de Còrdoba com a memorialista allà, fa una bona feina, allà iniciarà una carrera política com a escrivà de la sala d'audiències del cadí, del jefe de la zona. Cridant l'atenció, això sí, del visir Jafar al-Musafi, que és l'administrador civil dependent del califa i que, per tant, l'introduirà a la cort califal. Serà nomenat intendent del príncep Abdelrahman, l'hereu del Hassan al-Hakam II, i passarà a ser director de la Casa de la Moneda i tresorer del califa, sent promogut, doncs, a cadí de Sevilla, però i administrador del que el futur, que ha de ser el califa nou, l'hereu de califa, Hicham II. Però, com que s'enriqueix bastant, perquè el noi li agrada bastant els diners, és acusat de malversació, gràcies als seus contactes aconseguirà, doncs, ser exculpat, però ràpidament l'aparten de tot el que faci pudor de diners i, per tant, el nomenen comandant de la policia en aquell moment. El 976, la defunció del califa Al-Ahram, Al-Hakam, que digui, obre la carrera política del Mansor. El successor, el Hicham II, que havia treballat, o ell havia treballat pel Hicham II, és massa jove i l'entorn, diríem, la classe política es divideix entre els partidaris de posar un regent o els partidaris de recuperar el germà del difunt, Al-Mughira, que no té masses bones referències. Finalment, l'Al-Musafi decideix assassinar aquest germà i, per tant, buscar després un regent que proposarà que sigui ell, i per fer-ho no té altra millor idea que dir-li amb l'Almansor: escolta, m'has de liquidar amb aquest Al-Mughira. L'Almansor ho fa, cap problema, i per tant el Hicham II arriba a ser investit califa el 2 d'octubre del 976. Sis dies després, l'Al-Musafi, que és nomenat primer ministre, que Hajib en diuen allà, però bé, diguem primer ministre, que així ens entendrem millor, i aquest designa com a delegat seu a l'Al-Mansor en agraïment pels serveis prestats ja fins aquell moment. L'Al-Mansor té una política bastant demagògica que fa que aconsegueixi suports i, a més, arribi a plantejar-se i a fer un cop d'estat a l'any 978, expulsant l'Al-Musafi i nomenant-se ell primer ministre. Després farà veure que salva el príncep, el Hicham II aquest, d'un complot, i això serà que farà que sigui proclamat de salvador de la dinastia i protector del califa, que dos anys més tard li delega tots els seus poders. Ell se'n va a viure a la localitat de Medina al-Sahara i l'emir Muhammad adopta a partir d'aquell moment el nom d'Al-Mansor, el títol honorífic d'Al-Mansor, i comença el seu regnat. Purga la gent contrària amb ell i transforma el seu exèrcit incorporant contingents de gent estrangera, pagada, evidentment, com ja havia fet Abderrahman III. Instal·larà aquests contingents a Còrdoba, alguns, i recuperarà la política de control de les rutes comercials, tot fortificant la costa d'Andalusia i tot construint ciutadelles. A la pràctica, governa ell sol des de l'any 981 fins al 1002, protegint les lletres i tot això. I per poder mantenir tot això, què fa? Doncs promou, des de l'any 981, una sèrie d'expedicions que van posant tots els veïns en fila índia, perquè hi envia missions militars i tot això fa tremolar els regnes cristians. De fet, entre el 900, quina mania amb el 1000, entre el 978 i el 1001 farà 52 campanyes, pràcticament dues per any, pel nord d'Àfrica i per la península Ibèrica. I entre elles destaca, com hem dit al començament, la que el dia 5 de maig del 985 el portarà fins a Catalunya, on arrasarà Barcelona i Manresa, sense descuidar-se de passar per la pedra els monestirs de Sant Cugat, Sant Pau del Camp, Sant Pere de Cruelles i altres. També endurirà la seva política interna. El seu regnat o el seu mandat serà una veritable dictadura en la qual tots els que discrepen acaben crucificats a l'Alcàsser. Morirà a la batalla de Catanyazor el mes d'agost del 1002, a causa de les ferides rebudes, deixant com a successor al seu fill Abdal Malik al-Muzaffar. I com que el Almanzor aquest va fer tota la seva carrera política a Còrdoba, hem buscat una cançó i n'hem trobat una del Duncan Du que vol ser un petit homenatge a la ciutat. Per tant, aquí us deixem amb Duncan Du, Còrdoba.
Al puente del amor, dobla tu sonrisa y dime adiós, sube al viento de mi voz, acaricia la mirada que te da ese girasol que nos hizo despertar, ese atento girasol que nos enseñó a volar. Vuelve el cielo del revés, muéstrame un iceberg entre tus dedos, explorando el corazón, dibujando una huella infinita, tu inspiración, un acorde al azar, melodía de cristal, desde Córdoba se va, letra muda, pétalos de hiel, primavera rápida y fugaz.
De maig de l'any 1845, el dia que neix a Santa Cruz de Tenerife l'escriptor i dramaturg espanyol, català, hauríem de dir, Àngel Guimerà. Àngel Guimerà serà un exponent de la renaixença de les lletres catalanes de finals del segle XIX I és fill natural, en origen és fill natural, natural vol dir sense que estiguessin casats, del vendrellenc Agustí Guimarà i Fons i la canària Margarita Jorge, on estaven vivint quan es casen i neix el nen. 4 anys més tard naixerà un germà, el Juli, que aquest ja l'Agustí i la Margarita faran el possible i podran al final registrar-lo, constarà com a fill legítim, i farà que paral·lelament hagin de començar les operacions legals perquè l'Àngel també acabi sent membre de la família, i això coincidirà amb la tornada a Barcelona i el casament oficial dels pares el 4 d'agost de 1854. Tot plegat sembla que influint en el caràcter de l'Àngel Guimarà, que viurà a cavall entre el Vendrell i Barcelona i haurà d'adaptar-se a aquest tipus de vida. Estudiarà al Col·legi de Sant Anton dels Pares Escolapis a Barcelona, on aprendrà a fer versos, però en castellà. Gràcies a l'amistat amb el vendrellenc Jaume Ramon i Vidales, s'acostarà al fenomen dels jocs florals, a la literatura en català i després també en l'aspecte polític cap al catalanisme. El 1872, ja instal·lat a Barcelona després de la mort del seu pare, col·laborarà amb la plataforma cultural La Jove Catalunya com a secretari. També serà secretari de redacció del diari La Renaixença, que acabarà dirigint fins a 1903. Mentrestant, el 1875 obtindrà un accèssit als Jocs Florals amb l'obra Indíbil i Mandoni. L'any següent hi tornarà a guanyar la Flor Natural amb Cleopatra, fins que el 1877 guanyi d'una tacada la Flor Natural, l'Englantina i la Viola per 3 obres, l'any 1000, el darrer plany d'en Claris i Rumiatge, i això li suposarà que la societat catalana el proclami mestre en gai saber i que es publiqui un volum de totes les seves obres escrites fins aquell moment. Paral·lelament ha anat començant una activitat de dramaturg, s'ha iniciat estrenant una obra Gala Placidi el 1879 i centrant-se en tragèdies històrico-romàntiques però versificades, és a dir, a rima dintre de lo que es piquen, com Judit de Welp o Lo fill del rei o la més coneguda i després impostada Mar i cel. Aquesta última té un gran èxit immediat i, bueno, fins i tot és traduïda a 8 idiomes europeus. Després, però, es passarà cap al teatre d'inspiració realista i naturalista, sense reivindicar el vers, amb obres com Maria Rosa, del 1894, La filla del mar, Terra baixa, etc., que li donaran projecció internacional quan es facin les versions en castellà i quan l'actriu Maria Guerrero adopti aquestes obres per les seves gires per tot el món. Finalment, buscarà altres formes de fer teatre, especialitzant-se en la tragèdia en vers, amb obres com Jesús que torna. Però potser el més interessant del Àngel Guimarà sigui la seva activitat política. El 1882 entra al Centre Català, el grup de Valentí Almirall, i és elegit president de la Lliga de Catalunya, tot presidint, valgui la redundància, els Jocs Florals de 1889. Ponent de les bases de Manresa el 1892, serà un dels que porti el Memorial de Greuges a Madrid. I el 1895 serà triat president de l'Ateneu, fent-hi el seu primer discurs inaugural sobre la llengua catalana. El 1905, el secretari perpetu de l'Acadèmia Sueca, Carl David, diguem-ne que contacta i convida a la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona a posar una candidatura pel Premi Nobel de Literatura i el comitè i la Real Acadèmia acorda presentar-hi a Guimarà. El anirà presentant cada any fins al 1922. Però corre el rumor de que l'Acadèmia Sueca li volia donar el Premi Nobel de Literatura junt amb el provençal Frederic Mistral, però que la pressió del govern espanyol ho va impedir. Tot plegat farà que el guardó vagi a parar a mans de José de Echegaray. Però el consol li arriba el 1913 amb l'estrena de les versions cinematogràfiques de moltes de les seves obres teatrals, destacant en anglès Martha of the Lowlands, que es fa als Estats Units, la Maria Rosa i totes aquestes coses. La seva mort es produirà el divendres 18 de juliol de 1924 a Barcelona i el seu enterrament multitudinari es farà al cementiri de Montjuïc. I com que hem parlat del Maricel, doncs sembla que per acompanyar aquesta biografia una mica apressada de l'Àngel Guimerà, el que haurem de fer és buscar una cançó del Maricel. I sí, hem trobat el Degoll de Gom que interpreten la cançó del Osman, que és el, ja sabeu, el corsari aquell que, bé, de tota la novel·la, l'obra de teatre aquesta. Per tant, us deixem amb Degoll de Gom i la cançó d'Osman per recordar la figura de l'Àngel Guimerà.
Si sabés esperar durant molts anys, si pogués somiar que són només instants, si tingués un sac ple d'or, si fos ric de cop i volta, si tingués aquesta sort i la força que comporta. Jo la vaig veure un dia clar sota una llum que m'encegava, i quan la vaig gosar mirar ella em tornava la mirada. I ara en les nits que em gronxa el mar, quan vaig mirar la lluna clara, ja no hi sé veure més que un far des d'on somriu la seva cara. Si sabés esperar durant molts anys, si pogués somiar que són només instants, haver de ser valent i ardit, no sentir el mal de cap ferida, i al fons del cor quan ve la nit creure que visc una altra vida, beure tanta aigua i patir set, gronxar-me tant però no als seus braços, buscar els seus ulls en els estels, imaginar que no fa fred. Si tingués un sac ple d'or, si fos ric de cop i volta, és aquesta sort i la força que comporta. El primer instant que toqués port, se m'obriria aquella porta i ara ens veuríeu abraçats, vivint l'amor d'una altra vida, mirant el mar des d'un jardí i somiant que no té fi. Si sabés, si sabés esperar durant molts anys, si pogués somiar que són només instants,
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
7 de maig de l'any 1901, el dia que neix a la localitat nord-americana de Helena Frank James Cooper, més conegut uns anys més endavant com Gary Cooper i actor de cinema. El Frank James Cooper, perquè llavors encara no era l'actor que seria després, era fill d'un emigrant britànic que va arribar en el seu estat de Montana, doncs, va arribar jutge del Tribunal Estatal, i que el 1910, junt amb la seva mare i el germà gran, l'Arthur, que tenien, se'n van anar cap a Anglaterra, on va estar estudiant al College Dunstable, fins que va començar la Primera Guerra Mundial. Ràpidament, aleshores, van tornar cap als Estats Units i el noi va començar a treballar al ranxo de la seva família mentre estudiava a l'escola agrícola de Wasteland, i algunes altres de per allà a l'estat de Montana i a l'estat d'Iowa. Quan es va graduar, va començar a treballar com a guia al Parc Nacional de Yellowstone, allà amb los Yogi, i com a dibuixant del diari Helena Independent, fins a l'any 1924, quan va decidir agafar els bàrtols i anar-se'n cap a Califòrnia perquè volia, doncs, fer algun seu nom útil a la seva vida. Va començar a fer de venedor, va fer també de fotògraf i va debutar al cine, perquè era un noi molt hàbil pujant a cavall i això en aquell moment, per les pel·lícules de combois mudes, era molt apreciat. Durant els anys 1925 a 1926 va fer d'extra a molts westerns d'aquests del cinema mut. La seva primera oportunitat així de destacar li va arribar quan va haver de substituir a última hora un paper secundari a la pel·lícula Flor del desert de l'Henry King de l'any 1926 amb el Ronald Coleman. Això li va suposar, els tècnics ja van veure que el noi funcionava, un contracte d'actor a la Paramount. Els primers anys, i encara amb Sinemut, va compartir cartell amb la Clara Bowen, amb qui va participar a la pel·lícula Ello, de l'any 1927, del Clarence Badger, i ahir, Fills del divorci, del Frank Lloyd, aconseguint un petit paper de protagonista a la pel·lícula Alas, de William Wellman. Però la premsa estava més pendent dels seus lius perquè s'ha de confessar que el noi era un faldiller, havia tingut relacions amb la Clara Bow i després amb la Lupe Vélez i algunes altres que van fer que les seves pel·lícules, sobretot el Virginià de 1929, dirigida per Victor Fleming, no fos especialment apreciada, tot i ser una bona pel·lícula. Als anys 30, però, el noi es va serenar una mica i va continuar guanyant prestigi amb films com Marroc, del Bon Stenberg, interpretat per la Marlene Dietrich, o Els carrers de la ciutat, de Ruben Mamoulian. No es va encasillar. La seva tendència, el públic li demanava pel·lícules de combois, però ell també va participar en comèdies com Una mujer para dos, de l'Ernest Lubitsch, i, mentrestant, serenava les seves posicions, com ja he dit abans, casant-se amb Verònica Balfe, una noia de l'alta societat de Nova York. I aquí va començar la seva carrera d'èxits, perquè l'any 1936 la pel·lícula El secreto de vivir, de Frank Capra, va ser la seva primera pel·lícula per la Columbia Pictures i li va suposar la primera nominació a l'Oscar a millor actor. L'any següent, 1937, va signar un contracte amb Samuel Goldwyn i va rodar la pel·lícula Bogest i la pel·lícula El forastero, que ja el van convertir en figura inevitable del cinema de l'Oest. Els 40, però, seran la seva millor època. Començarà amb el seu primer Òscar. Ja no és una nominació, hi ha la nominació, naturalment, però li acaben donant l'Òscar per la pel·lícula El sargento York, de Howard Hawks, que el convertirà en una mena d'heroi nacional. Serà nominat una altra vegada per la pel·lícula L'orgull dels Yankees, l'any 1941, de Sam Wood, però aquí no hi haurà el premi, tampoc l'any següent, perquè torna a estar nominat per tercera vegada per Qui en doblen les campanes, de Sam Wood, i continuarà, mentre el 1947 fitxarà per la Warner Brothers, on, rodant la pel·lícula El manantial amb King Vidor, s'enamorarà de l'actriu Patricia Neal, que li oferirà casar-se amb ella, però que, com que ell encara està casat i la seva dona no li vol donar el divorci, farà que el Gary Cooper entri en un moment, en una època fosca de la seva vida. Tindrà alguns fracassos de públic, de crítica, però finalment el 1952 aconseguirà la cinquena nominació als Oscars i la segona estatueta. Amb què? Doncs amb la seva mítica pel·lícula Solo ante el peligro, de Fred Cinnamon, aquella del xèrif que el deixen sol i totes aquestes coses, i que es convertirà en una de les grans pel·lícules del western, on ell ja s'instal·larà definitivament amb obres com Veracruz, de Robert Aldrich, o El hombre de l'oeste, del 1958. Després tot aquest estira i arronsa amb l'Acadèmia amb l'Acadèmia de Cinema Nord-Americana, finalment, a l'any 1961, l'Acadèmia li concedirà un Òscar honorífic, un Òscar honorífic que recollirà el seu íntim amic James Stewart amb llàgrimes als ulls, perquè s'ha sapigut que en realitat el Gary Cooper té un càncer incurable que el portarà a la sepultura aquell mateix any de 1961, morint a Los Angeles. I com que la pel·lícula que el va fer més famós d'així del western ja, i que el va consagrar ja com la figura indiscutible, és la High Noon, El solo ante el peligro, doncs hem buscat una versió de la banda sonora d'aquesta pel·lícula que canta el Frankie Lane. És una versió naturalment nord-americana, naturalment nord-americanitzada, podríem dir-ne, però és una de les més conegudes cantada. Per tant, aquí teniu Frankie Lane, High Noon, o el que és el mateix, Solo ante el peligro.
Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling. Wait, wait long. I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave, and I must face a man who hates me, or lie a coward, a craven coward, or lie a coward in my grave. Oh, to be torn twigs, love and duty, supposing I lose my fair haired beauty. Look at that big hand move along, nearing High Noon. He made a vow while in state's prison, vowed it would be my life for his, and I'm not afraid of death, but oh, what will I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. Made that promise as a bride. Do not forsake me, oh my darling. Although you're grieving, don't think of leaving. Now that I need you by my side, wait alone. Wait along.
Vuit de maig de l'any 589, el dia que a la ciutat castellana de Toledo comença el que es considera el tercer concili de Toledo, en el qual el regne visigot, que en aquell moment era Espanya, es va convertir al catolicisme. De fet, aquest tercer concili de Toledo fou, com és natural, la tercera d'una sèrie de reunions generals dels bisbes de les províncies del regne de Toledo, que en aquell moment ocupava pràcticament quasi tot Espanya. i es va celebrar el 589. I va ser la que va marcar l'entrada de l'Espanya visigòtica, fins aquell moment, en l'Espanya catòlica, mitjançant l'adopció de l'Església catòlica i la religió catòlica com a religió oficial. Sobretot, el concili aquest va ser conegut per haver fet la codificació de lo que es va batejar com la clàusula filioque. Perquè pensem que fins a llavors la Iglesia Catòlica estava formada pel Pare i l'Esperit Sant, només el Pare i l'Esperit Sant. El fill quedava allà com un intèrpret paral·lel. En aquest concili, doncs, el fill es va incorporar i per això des de llavors, quan fem alguna cosa d'aquestes o quan fan alguna cosa d'aquestes els catòlics, ho fan en nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Això va modificar el cristianisme occidental diferenciant-lo del cristianisme oriental. El Consell, però, va tenir una altra funció, aquest concili, perdó, bueno, dic Consell o Concili és el mateix. Aquest concili va tenir una altra funció, que és frenar frenar les aspiracions dels jueus. I perquè si el país es feia cristianisme catòlic, es convertia en cristià, els jueus havien de ser expulsats i per això van començar diversos conflictes amb ells. Però no ens atabalem. En aquell moment, qui manava el regne espanyol, era el regne de Toledo, era el Recaredo, el rei Recaret. El rei Recaret, poc abans de que comencessin a celebrar aquests concilis, perquè insisteixo que van ser tres, va començar una sèrie d'assemblees informals, allò que en diríem reunions generals, reunions particulars de zones concretes, per intentar resoldre el cisma religiós que es havia produït a la catolicisme i, evidentment, en el seu regne, que quedava dividit amb arrians, partidaris de l'heretgia d'Arri, o catòlics. Llavors, en aquestes assemblees prèvies, tant els bisbes arrians com els bisbes catòlics van anar presentant els seus arguments. Recaret es va decantar pels cristians, dient que ell no sabia de cap bisbe arrià que hagués fet un miracle, i en canvi n'hi havia molts dels que eren cristians que havien sanat allò imposant les mans, la gent es curava i totes aquestes coses. Això va provocar que la segona assemblea prèvia, estigués formada només per bisbes catòlics, on després el Recaredo, d'amagat, el Recaret va acceptar acceptava la fe catòlica. El concili, aquest, el tercer concili de Toledo, insisteixo que hi havia hagut un primer i un segon, el primer clarament arrianista, el segon ja més cristià, i el tercer, ja veurem com va acabar la cosa, que va estar organitzat pel bisbe Leandre de Sevilla, que havia treballat en aquests dos concilis previs, per convertir els reis visigots en cristians, perquè eren arrians en principi. I la cosa li havia sortit bé amb el Recaret, però el Recaret encara no en volia fer manifestació pública. En nom del rei, el Leandre de Sevilla aquest, va reunir bisbes i nobles el maig de l'any 589 per encarar aquest tercer concili de Toledo. Tanmateix, el rei Recaret i el bisbe no van poder convèncer tots els bisbes arrians perquè assistissin al concili, però van anar-n'hi 8. Després veurem què van fer aquests 8. I, per tant, el 8 de maig del 589 s'inicia aquest tercer concili. En ell, el primer dia, el Recaret fa professió de la fe catòlica i anatemitza, és a dir, invalida, les idees de l'Arri i totes les seves doctrines. Proclama que ell ha aconseguit la conversió dels gots, un poble de gent vinguda dels voltants del Mar Negre i dels sueus, los godos, los suevos, los alanos, tot allò que sortia, i dels sueus que venien d'Alemanya, del centre d'Europa, al catolicisme. Fruit de totes les seves explicacions i tot això, aquells 8 bisbes arrians que havien arribat al concili abdiquen de la seva heretgia. Uns quants eren sueus. Per exemple, hi havia el bisbe de Lugo, hi havia el bisbe de Tui, hi havia el bisbe de Porto, en territori portuguès, i el de Viseu, també en territori portuguès. Portuguès actual, evidentment, que llavors no existia Portugal. a la província lusitànica era en aquells moments. I de, però també a l'altra banda hi havien quatre bisbes gots, dels godos, que també es van convertir. El primer, Alugnus de Barcelona. El segon, el Fruisclus de Dertosa, de Tortosa, la diòcesi de Tortosa. I després el Murila i el Ubiligliscus de València. O sigui que la cosa no va estar del tot malament. Per acabar-ho de rematar, el Recaredo va fer que les resolucions que es havien pres en el segon concili fossin condemnades, i en el segon concili que es havia celebrat el 580 fossin condemnades i fora tot plegat. En aquest tercer concili van assistir-hi 72 bisbes, personalment o delegats, i les decisions del concili van adquirir força de llei quan el rei Recaret, ja cristià, va fer un edicte de confirmació de les conclusions del concili. Els que no els seguissin serien castigats amb penes, com la confiscació dels seus béns, o el desterrament, o la pèrdua de les propietats, etc. Aquí va ser quan Espanya va fer el canvi cap a nació catòlica, que tants disgustos ens ha donat. I com que tot això va tenir lloc a Toledo, hem buscat una cançó que parlés de Toledo, perquè bueno, Toledo no surt mai i, en canvi, va ser el lloc on Espanya va convertir-se en catòlic. I hem trobat una cançó del Nuevo Mester de Juglaria que porta per títol Toledo se subleva. No té a veure amb el concili, però parla de Toledo. I mira, hem cregut que així ens podem acomiadar aquest programa, el qui us parla, el Francesc Morgades, el burro davant, i l'equip que li fa suport amb el Toni Olivella, amb el Marc Pujol i la Goretti Martínez. Nosaltres us deixem i esperem retrobar-vos la setmana vinent aquí a 5 a la setmana. Fins aleshores.
Como Castilla se inflama, decide de convocar las Cortes en Compostela, donde mejor dominar. En Compostela las Cortes no le llegan a votar el servicio que les pide para hacerse coronar.
Llegado a sublevar, los regidores reunidos formaron comunidad y en Toledo los vecinos.
Que solo se regirán, los toledanos afirman, que solo se regirán, han elegido una junta que preside un capitán.
Pero su nombre es Don Juan y es su nombre caballeros.
Don Carlos, que Adriano queda, un flamenco cardenal de regente de Castilla para poderse ausentar, le ordena que con Toledo se proceda sin piedad.
En Toledo los vecinos se han llegado a sublevar. Los regidores reunidos formaron comunidad en Toledo los vecinos.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.